Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Tres anys després que el govern espanyol del PP i l'empresa FCC donessin per finalitzada la descontaminació del pantà de Flix, el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha oficialitzat la represa de les actuacions en una visita a les obres. La primera fase, segons ha recordat, va deixar al fons de l'embassament 80.000 metres cúbics de llots tòxics a la llera. Ara, amb els treballs encarregats a l'empresa pública Traxa per 44 milions d'euros, l'actual govern espanyol assegura que no marxarà de Flix fins a completar una operació que, si és necessari, allargarà més enllà dels 18 mesos previstos. L'Ajuntament de Flix ha celebrat aquest plantejament, així com el fet que el govern espanyol hagi acceptat aplicar mesures més estrictes per controlar les emissions atmosfèriques. Les obres del nou Museu d'Art de Lleida han donat el tret de sortida aquest dilluns. Ho han fet després d'alguns treballs iniciats, fets en els darrers mesos per començar la remodelació de l'edifici de l'antiga audiència, que ha d'acollir la seu definitiva de l'equipament. UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
L'acte ha estat presidit pel ministre de Cultura espanyol, José Guirau, i la consellera de Cultura, Laura Borràs. Durant aquest, Borràs ha recriminat a Guirau la falta de finançament per adquirir obres que permetin construir un relat nacional, mentre que el ministre ha replicat que cal saber en què es gasten els diners.
Fa falta més. Fa falta poder reivindicar aquesta sobirania patrimonial completa. Y en aquest sentit, el ministre ho sap, ¿verdad, ministro, que sabes que cada vez que nos vemos te lo reclamo? Te explico hasta qué punto necesitamos, para poder construir este discurso nacional, de ambición nacional, poder tener piezas en los museos catalanes, que todavía no es posible hacerlo.
Yo siempre le digo lo mismo, tienen más que yo, pero en fin, esa es la cosa de los de cultura, Pero proporcionalmente es así. Lo único, consellera, es que hay que saber en qué se gasta, ¿Cómo lo organizamos para gastarlo?
Està previst que els treballadors de remodelació de l'edifici de l'antiga audiència s'allargui uns 2 anys. Aquests compten amb un pressupost de més de 4,4 milions d'euros aportats per la Paeria, la Generalitat, el govern espanyol i fons europeus.
Aitona i Tailàndia senten les bases d'una futura col·laboració en matèria de promoció turística. Rosa Pujol, alcaldessa del municipi, ha valorat molt satisfactòriament la trobada amb el país asiàtic. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Molt bona tarda. L'Ajuntament d'Aitona ha aprofitat la presència a Fitur per reunir-se amb representants de l'ambaixada de Tailàndia i treballar en el desplegament de diverses accions encaminades a difondre el patrimoni natural i paisatgístic vinculat a la flor d'ambdues regions. En aquesta línia de treball, l'alcaldessa Rosa Pujol i la primera tinent d'alcalde, Maria Antònia Royes, s'han reunit amb Natenapa Konsgri, encarregada de negoci de l'ambaixada reial de Tailàndia. La sessió de treball, presidida en tot moment per un clima d'entesa, ha permès al consistori fomentar la coneixença mútua i presentar a la representant del país asiàtic els objectius, l'oferta i les línies estratègiques del projecte de fruititurisme i assentar les bases d'una futura col·laboració entre ambdues regions en matèria de promoció turística que potenciï els actius compartits. Entre les primeres accions de col·laboració que podrien establir-se hi ha l'organització a Aitona d'una exposició fotogràfica amb imatges de la floració a Udon Thani o la visita al municipi d'una delegació de la regió tailandesa durant el moment de la floració dels camps aitonencs.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Isabel González.
Què tal? Molt bona tarda. A les 4 i 4 de la tarda comencem el Far d'aquest dilluns, comencem setmana i ho fem amb forces, amb ganes d'explicar i de reconèixer tot allò que passa al nostre territori, també de debatre-ho tranquil·lament i de mirar de posar una miqueta d'ordre aquest desordre que sembla que ens ocupa en alguns sentits, en alguns ambients i en alguns sectors de la nostra societat. Però avui és dilluns i no podem començar sinó amb bones notícies, donant notícies esperançadores per a aquells que doncs, sou dels que el diumenge a la tarda us agafa una depressió perquè heu de començar la setmana. No, que nosaltres aquí, els del Far, us portem bones notícies. De què parlem? Doncs fixeu-vos. Una dona regala la seva mansió valorada en 1,7 milions de dòlars al qui millor escrigui una carta. I direu, i per què ens ho explico? Home, doncs nosaltres aquí vam fer un interactiu molt interessant sobre cartes, sobre l'escriptura, i ens volíem fer ressò. Només heu de fer una carta. És una casa que es va construir recentment, va ser construïda l'any 2011 i la seva senyora, la senyora que la regenta, doncs la subhasta perquè diu que no és capaç de pujar i baixar les escales. Per tant, aquells que també tingueu dificultats, absteniu-vos perquè no podreu. Però simplement sapigueu que heu de participar enviant aquesta carta. La quota per participar és de $25. Les participacions es van obrir aquest mes de gener, però el període encara està obert. Per tant, encara teniu temps. I el que us dèiem és una casa que té 1.524 metres quadrats, que està situada, això sí, al Canadà, us n'heu d'anar a viure una miqueta lluny, però per aquells que vulgueu canviar d'aires i necessiteu un canvi a la vostra vida, aquesta és l'oportunitat adequada. Tres dormitoris, tres banys, banys petitons, una bodega per vi, aquells que us agrada, doncs tindreu bodega pròpia, i diu que té unes vistes a la muntanya que són espectaculars. Només això, heu d'enviar-les, això sí, la dona posa un requisit. Quin és? Doncs que ha de rebre mínim 68.000 cartes. Per què? Doncs perquè $25 per carta suma un total de 1,7 milions, que és el valor d'aquesta mansió. Un cop hagi rebut aquestes cartes, aquestes 68.000 cartes, farà una primera selecció de 500 textos que passaran a mans dels veïns, i seran els veïns i la senyora en qüestió qui decidiran els tres finalistes, que seran entrevistats per la senyora mateix, que determinarà qui serà el guanyador. Per tant, qui vulgui canviar d'aires, que sàpiga que té una oportunitat aquí per agafar una miqueta de pràctica. Recupereu l'interactiu que vam fer sobre les cartes, allà vam donar pautes i consells molt interessants i podreu fer una carta com Déu mana. Nosaltres avui no parlarem ni de mencions ni de cartes, però parlarem de moltíssimes altres coses, això sí, molt pendents també del temps i d'aquest vent que en algunes zones del nostre país està bufant amb força i que està deixant algunes complicacions. Això de seguida ens ho explicaran els companys del Servei de Meteorologia de Catalunya. I qui fa possible aquest programa? Doncs molta gent. L'equip tècnic format per en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, en Josep. I qui us parla? L'Isabel González, amb vosaltres. Fins a les 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I venim d'un cap de setmana que ha estat divers. Hem tingut una miqueta de tot. Ja ens ho explicaven els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, que el dissabte tindríem un temps on les temperatures s'enfilarien i molt, i així va ser. Diumenge, doncs, la cosa ja va anar una miqueta de ballada, i avui ja la fredor es tornava a notar com cal en aquestes dates. En tot cas, Manuel Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El vent podríem dir que és el pitjor enemic d'aquest dilluns?
Efectivament, tenim ratxes a hores d'ara que oscil·len entre els 40 i 70 km per hora a molts punts del litoral. Allà on menys bufa ara mateix seria el nord del Maresme, també costa de la Selva, Baix Empordà i sud de l'Alt Empordà. En aquests sectors el vent és una miqueta més fluix. Vent de mar cap a terra, vent de mestral, que continuarà almenys fins al vespre, primera hora de la nit. A mesura que avancin les hores, cada cop quedarà més restringit a les comarques del sud de Catalunya, així com la tramuntana es reforçarà a la zona de l'Empordà.
Digues.
No, anava a parlar també de l'estat del cel, que en general és una jornada que està assolellada, en general sobretot a la costa de Barcelona i de Tarragona. A punts de la Costa Brava, aquí els núvols són més protagonistes, fins i tot no es descartaria alguna gota molt, molt puntual. i amb unes temperatures que avui han quedat una miqueta més baixes. A la Costa Brava estan al voltant dels 10 graus a causa d'aquesta nuvolositat. En canvi, al centre i sud de les comarques de Catalunya oscil·len entre els 13 i els 16 graus com a màxim que tenim a Tarragona.
Per tant, han davallat una miqueta, però podem dir que són temperatures relativament suaus per l'època que estem. Vull dir que tampoc han fet una baixada dràstica, cosa que sí sembla que passaria en les properes hores o els propers dies.
Exacte, al tenir aquest vent de component oest, vent de terra cap a mar, arriba reescalfat a punts de la costa, de sobretot sud de Barcelona i les comarques de Tarragona, i per això aquí encara no hem notat aquest descens de la temperatura. Uh-huh. Demà es notarà una miqueta, tot i que encara les temperatures tampoc seran massa baixes.
Uh-huh. Pel que fa a la neu, sí que Pirineu, Prepirineus tenen allà problemes, però podem dir que aquí encara no arribaria, eh?
No, aquí a les comarques del litoral, de moment, a curt, mitjà termini, no tenim opcions de rebre aquesta neu.
Ja per acabar, Manuel, l'estat de la mar, suposo que en aquestes zones on el vent està bufant amb més força, doncs la tenim mogudeta.
Sí, efectivament, en aquestes zones està més moguda la mar, però sobretot és mar endins, perquè, com comentàvem, al ser un vent de mar cap a terra, les onades comencen a ser més destacables mar endins. Sí que tenim un atge una miqueta més alterat a la zona del nord del Cap de Creus, també a la zona del Cap de Begur, on la tramuntana té més recorregut marítim i aquí, per tant, fa alterar més la situació marítima. I al imposar-se al llarg d'aquestes pròximes hores amb més força aquesta tramuntana a Costa Brava, sí que farà que hi hagi una miqueta de mar de fons a punts de la meitat nord de la costa.
Mm-hmm. Doncs estarem ben atents a aquesta mar de fons i a aquests problemes que puguin sorgir de la mar alterada que puguem tenir. En tot cas, Manuel, en tornem a parlar demà dimarts, si et sembla.
Exacte. Demà tornem a parlar i comentem la situació.
Perfecte. Doncs que vagi molt bé. Una abraçada. Fins demà.
Fins demà. Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem aquest repàs de l'actualitat fent parada a Barcelona. I és que si no en teníem prou amb els taxistes, doncs ara són les empreses de BTC que estan segueixen removent l'actualitat barcelonina. De fet, atenció, perquè tres empreses BTC han iniciat els tràmits per fer un ERO. Amb aquest s'acomiadarien un miler de treballadors. El motiu pel qual s'han iniciat els tràmits, evidentment, doncs és el decret amb el qual la Generalitat vol regular aquestes llicències, un decret que s'hauria d'aprovar demà dimarts. Segons el document, que consta de 4 de vehicles a Barcelona, és l'activitat principal de les tres empreses que han presentat aquest ERO. Asseguren, a més, que l'aprovació del decret que regula els BTC reduiria la demanda més d'un 90% i, en conseqüència, suposaria la inviabilitat econòmica d'aquestes companyies. Els responsables de les empreses s'han reunit al Departament de Territori amb el conseller Damià Calvet per tal de poder arribar a una entesa, si més no, almenys frenar aquesta aprovació del decret. De fet, aquest matí els conductors d'Uber i Cabify s'han seguit manifestant pels carrers de Barcelona, ocupant carrils de l'Avinguda Diagonal. Aquesta concentració es mantindria, diuen, com a mínim fins demà dimarts, però diuen que estan preparant altres accions reivindicatives, entre les quals es plantegen iniciar una acampada a la plaça Sant Jaume. I més notícies. Treballadors i treballadores de l'Hospital del Vendrell estan denunciant aquests dies una autèntica situació de col·lapse al centre sanitari. Ens en parla l'Ivan Fernández.
Avui mateix s'ha arribat al punt d'anul·lar intervencions quirúrgiques que ja estaven programades per manca de llit. Segons fonts de l'hospital, al llarg d'aquest cap de setmana hi ha hagut fins a 15 pacients ingressats sense habitació i que es troben als box d'urgències. Els treballadors de l'Hospital del Vendrell protesten des de fa temps per la manca de recursos que pateixen amb retallades dels sous i de les inversions, sumades a un augment de la càrrega de treball i a la falta d'espais en un hospital que s'ha quedat petit en poc més de 10 anys de vida. El continu continuat col·lapse a urgències fa que el temps d'espera se'n vagi moltes vegades a les 2 o 3 hores, especialment a la nit, quan només hi ha 4 metges i 3 infermers per tot l'hospital. Per la seva banda, des de la xarxa de Santa Tecla expliquen que la saturació és habitual en aquesta època de l'any.
I d'altres qüestions, el jutge instructor de la causa oberta contra Miquel Buch i Neus Lloberes per l'enviament de correus electrònics relacionats amb el 1 d'octubre ha decidit arxivar la causa.
La querella de la Fiscalia es basava en una sèrie de correus electrònics que tant Lloberes com Buch, com a presidents de l'AMI i l'ACM, van enviar des dels seus càrrecs de presidents a la resta d'ajuntaments catalans, on es demanava per la possibilitat de disposar de locals per celebrar l'1 d'octubre. També, per suposadament, emplaçar alcaldes a redactar un decret d'alcaldia per promoure el referèndum. Avui, però, s'ha fet pública la resolució del magistrat instructor que ha ordenat l'arxiu de les diligències perquè cap dels actes investigats en aquest procés presenta les notes característiques del delicte de desobediència greu imputat als 2 investigats.
Més qüestions, marxem cap a la Costa Brava perquè denuncien la construcció de 2 xalets a Sant Feliu de Guíxols en una zona precisament afectada per la moratòria de la qual en parlàvem fa ara uns dies. Cristina Cantal.
L'entitat política Guíxols des del carrer Entesa ha denunciat la llicència d'obres per la construcció de 2 xalets, concretament a la zona de Punta Brava, un indret afectat per la moratòria urbanística impulsada per la Generalitat, i a més es tracta d'una zona d'especial protecció d'aus. La llicència va ser atorgada pocs dies abans que el Departament de Territori i Sostenibilitat aprovés la moratòria per frenar totes les llicències de construcció a menys de 500 metres del litoral durant un any. Ja s'està començant a construir en aquest terreny de forta pendent i just a sobre d'un penya-segat. La tala d'arbres està posant en perill una zona habitual on n'hi ha 2 espècies d'aus protegides, com són el falcó pelegrí i el corb marí emplomallat. Guíxols, des del carrer Entesa, creu que no era procedent atorgar la llicència d'obres sense el corresponent informe favorable del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Un informe que actualment està pendent després de la visita dimarts passat de 2 agents rurals a instàncies d'una entitat de SOS Costa Brava. Per aquest motiu, l'entitat política ha demanat que s'aturin les obres fins que hi hagi l'informe. Ara estan a l'espera de la resposta de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i de la Generalitat de Catalunya. Seran els 2 agents rurals qui hauran de redactar l'informe per accedir a aturar la construcció.
Hi ha alarma a les Terres de l'Ebre sobre els pous il·legals que existeixen fruit del cas mediàtic del pou de Totalán, on, recordem, va morir el menor de 2 anys, Judit Castells.
Només a la província de Tarragona s'han comptabilitzat un total de 9.682 pous legals. Les Terres de l'Ebre tenen el focus posat degut a la geografia i el terreny del que disposen, ja que abunden aquest tipus de construccions i, tot i que la majoria de cops són visibles, en algun cas poden estar ocults i suposar un risc per a les persones. L'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat una guia de clínics per tal de controlar els pous i assegurar-se que quedin perfectament segellats. Pretén eliminar el risc d'accidents per la presència d'un espai obert en el terreny i evitar que se converteixi en un magatzem de substàncies contaminants o runes. Expliquen, però, que el problema sorgeix amb els pous il·legals, ja que cap administració en té coneixement.
I acabem parlant de fotografies, i és que les millors de les Terres de l'Ebre es premien en el 19è concurs de fotografia organitzat conjuntament per l'Ametlla de Mar i del Tebre. Dissabte va ser l'entrega de premis al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla, espai on estaran exposades a partir del pròxim diumenge. Daniel Rodríguez.
Una estampa de quietud al port pesquer capturada per Carme Cortés s'ha emportat el primer premi a la millor fotografia feta a l'Ametlla de Mar. En el cas de Deltebre, el primer premi ha estat per Despertant Silenci, de Julio García. Els premis locals han estat per Lectura a la vora de la mar, de Maria Isabel Pérez, i Naufragi, de Francesc Sanz, respectivament. El premi Terres de l'Ebre ha estat per Dansa d'Estornells a la fotògrafa Júlia Silva. Respecte a la categoria Activitat Humana, el primer premi se l'ha emportat Carina Balfegó amb El Piragüista, en blanc i negre, Arrastre, de Lluís Vidal, en Gastronomia, Pica o no pica, de Miquel Planells, i en Creativitat, L'Ametlla en un quadre, de José Reyes. Aquestes fotografies i també les finalistes del 19è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre es podran veure exposades al Centre d'Interpretació de la Pesca, com deies, a l'Ametlla de Mar, des de diumenge 23 i fins al dia 10 de febrer. A Deltebre, però, l'exposició serà el mes de maig, coincidint amb Delta Fira.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Moment d'aturar-nos per parlar de bones notícies, perquè aquesta, si més no, és una bona notícia. Parlem de la primera platja amb certificat Green Beach, i no és pas molt lluny d'aquí on estem nosaltres, Cristina Cantal.
Doncs no, està bastant a prop. És la platja de Torre Valentina, que, com bé deies, és la primera platja de Catalunya guardonada amb aquesta certificació Green Beach. En parlem amb en Joan Cané, regidor de Turisme i Medi Ambient de Calonge i Sant Antoni.
Senyor Cané, bona tarda, què tal? Benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Primer de tot, enhorabona per aquesta, per aquest reconeixement, suposo reconeixement, després de molts anys de feina, que arribin aquestes bones notícies, doncs és motiu per alegrar-se'n.
Doncs sí, és cert, aquest reconeixement, després de com bé dius, 8 anys picant pedra i fort, aquest reconeixement sempre són agradables.
Estem parlant de 8 anys, en 8 anys heu portat a terme diverses tasques doncs, per fer aquest nivell de platja, doncs, per dir una manera, els primers de Catalunya amb aquesta certificació. Expliqui'ns una mica quines són les condicions d'aquesta platja de Torre Valentina.
Bé, bàsicament el model de platja que vàrem començar a treballar fa 8 anys a fondo, diguem-ho així, sí que és cert que anteriorment s'hi estava treballant, però no amb intensitat tant de nivell de recursos econòmics com de personal en el model de platges que volíem aquí a Sant Antoni de Calonge. El model que vam establir a Torre Valentina bàsicament era, per un costat, l'eficiència energètica i per l'altre l'accessibilitat universal. Això que hem estat treballant durant aquests 8 anys a fons, tal com te dic, i ara ha vingut aquesta certificació basada en aquestes dues premisses.
Basades en aquestes dues premisses, ens pot explicar més extensament què és el que s'ha treballat amb aquestes dues premisses, en què s'ha millorat aquesta platja?
Mira, per un costat, el que t'he dit, accessibilitat universal. Tenim clar que les platges han de ser accessibles a tothom, no només en persones amb mobilitat reduïda, com moltes vegades es focalitza una mica, com dius, accessibilitat, sinó una accessibilitat universal que agafi des del turisme sènior, gent gran que tingui dificultats en arribar a l'aigua, gent gran que tingui dificultats de caminar, a nivell visual, hem editat guies braille, hem evolucionat en el model de passarel·la perquè sigui accessible per tothom. Un exemple, dones en períodes de gestació ja molt avançats que sigui complicat aixecar-se, arribar a l'aigua, doncs també donar aquesta accessibilitat. Per això parlem d'accessibilitat universal. Per un costat això, i per l'altre és el tema d'energies renovables. El decrement de la petjada del CO2. O sigui, hem estat treballant-ho ja el 2014, quan vàrem adjudicar les guinguetes que tenim ara, vàrem avaluar d'una manera molt important que la memòria contemplés aquesta baixada de la petjada del CO2. I si li demanàvem en el privat, nosaltres havíem de ser els primers a fer-ho i hem millorat molt en les instal·lacions de socorrisme d'aquesta platja, en el que mitjançant plaques solars generem un autoconsum. D'aquesta manera, tota l'energia que necessitem per al servei de socorrisme es genera en plaques solars.
També hi ha hagut altres instal·lacions, com per exemple un punt de càrrega per bicicletes elèctriques.
És una nava. Sí. Com que volíem fer un pas més i estem dintre el que voldrem certificar-nos també en vies verdes, hem fet ja un pas en aquest aspecte en vies verdes, i com que sembla ser que el lloc escollit per vies verdes és per on passen les bicicletes, serà el passeig de Torre Valentina, doncs ja ens hem avançat en aquest aspecte i hem posat un punt de recàrrega, també que s'alimenta d'energia solar, per lo que seran les bicicletes elèctriques. Independentment com el projecte ens arribi en vies verdes, actualment en el passeig de Torre Valentina hi ha un punt de recàrrega per bicicleta elèctrica, obert les 24 hores del dia. Sí que és cert que el rendiment és més alt amb hores de sol, però està clar que les bicicletes elèctriques, les rutes en família que s'acostumen a portar a nivell de turisme, seran en diurn o en nocturn.
Aquest model Green Beach és un segell que ha estat desenvolupat per l'Institut de Recerca en Turisme de la Universitat de Girona, també amb socis investigadors a nivell europeu.
Sí, exacte. Qui ens va venir a picar la porta i ens va oferir si ens interessava entrar en aquest projecte va ser l'UDG, la Universitat de Girona, però és el que molt bé dius. És un projecte a nivell europeu en els quals hi ha Itàlia, Xipre, Croàcia, França i Espanya, i en aquest aspecte la primera platja que tenim certificada a Espanya és la nostra, la Costa Brava, serà la platja de Torrentina Sant Antoni de Colonja. Clar, per nosaltres això és molt important. Nosaltres, com anem a fira, sobretot a nivell europeu, Holanda, Alemanya, ens demanen molts segells. O sigui, el turisme europeu es mou molt per segells de qualitat. Actualment estem certificats amb ISO, amb EMAS, que tot això és mediambiental, estem amb bandera blava i, és clar, aquest certificat a nivell europeu ens interessava molt entrar-hi.
Entenc que és anar al fet... Digues, Cristina.
No, dic que això, que entenc doncs, que aquest Green Beach serà un potenciador a nivell de turisme més internacional, més europeu.
Exacte. I sobretot turisme sostenible, que és el que anem. No moure'ns en volums de masses, no moure'ns en quantitats, sinó en qualitats. Crec que el turisme hem d'anar cap aquí. El que ens interessa és un turisme sostenible, un turisme que arribi i que tingui clar que la platja és un ésser viu, perquè les platges són éssers vius, i que, evidentment, els hem de mimar perquè ens retornin tot el que nosaltres els hi donem.
Mm-hmm. Entenc que, en aquest sentit, és un projecte que és viu momentàniament, és a dir, que pot anar en evolució, mitjançant passin els mesos, els anys, pot anar evolucionant cap a altres millores. Entenc que és un projecte que està viu, en aquest sentit.
Sí, completament d'acord. O sigui, aquí entràvem com a prova pilot, és per dir... Ens van venir oferir això com a prova pilot dintre tota l'auditoria de platges que ens varen fer dintre el projecte Mitomet. Ens van demanar que certifiquéssim una platja, o sigui, que anéssim amb una única platja. L'intenció nostra seria ampliar-ho totes les platges que tenim en el municipi i no només centrar-nos en platja tarragonina. A nivell d'accessibilitat, aquest any ja farem un salt qualitatiu molt important, ja que no només serà accessible a la platja Torrelantina, sinó que seran tres platges més. Torrelantines, Monestri i Espiau-Costa Brava. Jo crec que hem d'anar evolucionant, cada dia hem d'anar pensant coses noves i sobretot en aquests aspectes... Exacte.
Doncs, senyor Cané, enhorabona per la feina feta i gràcies per haver-nos-ho explicat. Ho seguirem de prop. Bona tarda.
Moltes gràcies per la vostra trucada. Bona tarda.
Bona tarda. Dos quarts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, serenata.cat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Mira com voleia Ràdio L'Escala.
La xarxa. Llorenç. 91.
4:45. Cap de setmana intens de competicions, algunes que s'han vist doncs afectades pel mal temps. En tot cas, ara ho veurem. Comencem viatjant cap a Vilanova, on sí s'ha pogut disputar la segona prova del Trofeu Hivern 2019. Ivan Fernández, com ha anat això?
Molt bona participació d'aquesta segona prova del Trofeu Hivern de la secció de creuers del Club Nàutic Vilanova. La jornada començava marcada per la manca de vent, però al cap d'un quart d'hora de començar la prova es va aixecar un vent de 12 nusos de component sud-oest que va acompanyar durant tota la jornada. A la categoria ORC1 hi van participar 12 velers, imposant-se Nirvana tercera, seguit de Laurana i Menestrós. A ORC2 hi van participar 7 embarcacions i les 3 primeres posicions les van assolir Jabato, Lilla i Atzar. Finalment a promoció hi van participar 7 embarcacions més, de les quals es va imposar l'Umpus tercera, seguida de Perla tercera i Belief segona. Després d'aquesta segona prova, Nirvana tercera és l'embarcació que encapçala la classificació general del Trofeu Hivern 2019, tot i que encara està tot per decidir a la tercera i última prova, que tindrà lloc el proper 9 de febrer.
Doncs estarem atents a aquesta última prova que tindrà lloc el proper 9 de febrer per veure com van els resultats. I els que són uns valents són els participants que aquest cap de setmana han dit no fa fred, doncs vinga, som-hi, ens hi fotem. I són 150 els nedadors que han participat d'aquest no a la fred que s'ha organitzat i que s'ha disputat a Sant Feliu de Guíxols. Cristina.
El Club Aquàtic Xaloc va organitzar la 9a edició de la travessia No a la Fred aquest passat diumenge 27 de gener. Persones d'arreu de Catalunya i també alguns estrangers van participar d'aquesta travessia popular no competitiva amb unes condicions climatològiques que van permetre fer les dues distàncies que hi havia possibles, com explica el president del Club Aquàtic Xaloc, Josep Maria Esteve.
Van tenir un dia molt bo, la temperatura ambient era sobre els 12 graus i la temperatura de l'aigua a 13,5 i 13 graus en els puestos més allunyats de la platja. Va haver-hi una participació de 150 nedadors, la majoria doncs van fer el tram llarg de 2.600 metres i els altres van fer la que fem fins al Freu, i que va estar un èxit.
Molts valents i valentes, a més, van decidir fer la travessia a pell, sense neoprè. Des de l'organització han celebrat, sobretot, la gran presència de dones en aquesta 9a edició.
I bons resultats dels cambrilencs Jordi Xamari, Marta i Carla Munté a la Miami Midwinter als Estats Units. Daniel.
Tres regatistes del Club Nàutic Cambrils han estat en les darreres setmanes competint en aquesta regata prèvia a la primera prova de la Sailing World Cup, que es disputarà en les mateixes aigües de Miami d'aquí a pocs dies, aquesta mateixa setmana. Jordi Xamar va finalitzar la seva participació al campionat nord-americà de la classe 470 en una més que meritòria tercera posició, i per la seva banda les germanes Carla i Marta Munté van aconseguir una fantàstica desena plaça en la categoria de 49er FX. Què, també ens, Isabel, tu cap a Miami ara o no?
Potser jo...
fa menys vent que aquí, trobo, o no?
El què, disculpa?
Farà menys vent que aquí o no?
Segurament. Jo me'n vaig allà on em convidin.
Bueno, hauríem d'anar fent la carta, almenys per tindre una casa per la zona,
No? Primer escrivim la del Canadà i després ja ens posem amb les altres,
estarem
et
més,
sembla?
Estarem més a prop, no ens caldrà creuar l'oceà.
Exacte. Gràcies, Daniel. De seguida tornem amb tu.
Fins ara.
I nosaltres de seguida tornem amb més actualitat.
Navega amb el Far. Mm-hmm.
5 minuts a 4:45 de la tarda, moment d'aturar-nos en d'altres qüestions que ens ocupen la jornada d'avui dilluns. De fet, divendres en parlàvem d'aquesta convocatòria de vaga general que havia fet la intersindical CSC per als dies 5, 6 o 7 de febrer, és a dir, per dimarts, dimecres o dijous de la setmana vinent. Una convocatòria de vaga que s'havia de concretar demà, es concretarà finalment quin dia es fa, però ja... Ja veus que li han donat suport, hi ha sindicats doncs, que han demostrat que estaran donant suport a aquesta convocatòria. De vegades és el cas del sindicat Ustecostès, per això tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu portaveu, Ramon Font. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres heu anunciat també que doneu suport en aquesta vaga general que la setmana passada, divendres, convocava la intersindical.
Sí, pensem que els motius laborals hi són i que el moment és bo, aquest de començar els judicis, i nosaltres, que som el sindicat majoritari a l'ensenyament, doncs el que fem és de donar suport a la vaga i cridar la participació a tots els treballadors i treballadores de les escoles i instituts d'aquest país.
Si bé la convocatòria de vaga es fa pel compliment d'aquests 7 anys de l'aplicació, de l'aprovació de la reforma laboral, és veritat que tot coincideix amb el judici del 1er d'octubre, dels presos polítics. Cal diferenciar, però, les coses. Tot junt suma, però cal saber que aquesta convocatòria de vaga, sobretot, doncs, es fa per les qüestions relacionades amb la reforma laboral.
Sí, evidentment, les vagues en aquest país són per qüestions laborals. El que passa és que moltes vagues generals doncs, han recollit molts cops el descontentament polític de la classe treballadora, no? Que és a qui van adreçades les vagues, i en aquest moment sí que és previsible que tot plegat sumi, no? El tema de les reivindicacions laborals i el descontentament amb la situació política actual, no? Que això ens ha passat moltes vegades. Gairebé totes les vagues generals tenen una doble lectura,
Certament, sempre dobles o terceres lectures sempre se'n poden fer diferents. Ramon, si li sembla, repassem una miqueta què és el que s'està demanant amb aquesta convocatòria, de vaga.
Bé, el que seria ja el salari de 1.200 euros, el salari mínim, que ara el govern posa 900 euros, a tot el que seria la reforma laboral, que va ser un pas enrere, en el nostre cas, amb molts treballadors de l'administració pública, el que seria el personal laboral, doncs es va permetre l'acomiadament. Hi ha problemes amb la negociació col·lectiva, per exemple, doncs que una empresa, quan comença a guanyar menys del que es preveia, que no a perdre, doncs es pugui despenjar de convenis col·lectius. Hi ha diferents temes de la reforma laboral que són denunciables. En el nostre cas, el sistema educatiu, doncs nosaltres també tenim moltes demandes pressupostàries. Hi ha hagut problemes amb l'augment de l'horari lectiu. Nosaltres volem una reducció de l'horari lectiu tal com estava abans de les retallades. Darrerament hem patit fins i tot noves sentències que fan que perquè un alumne demani classe en castellà, doncs els altres companys i companyes de la seva classe hagin de fer el 25% de les assignatures en castellà. Tenim infinitat de motius per cridar a la vaga, també específics del sector educatiu, no? De treballadors i treballadores de... no només de les escoles públiques, sinó també de les concertades.
Amb aquest clima tens que hi ha socialment, perquè hi ha molts sectors que actualment s'estan doncs, manifestant, que estan reivindicant els seus drets, s'espera que aquesta convocatòria de vaga pugui aplegar el màxim de sectors possibles, perquè sí que és veritat que la convocatòria es va fer divendres passat i de moment vosaltres us hi heu sumat, però... fins que demà no es formalitzi la qüestió, sembla que la cosa està com mig aturada, també, o que no se sap ben bé per on aniran els trets.
Bé, nosaltres sí que veiem en els centres educatius que hi havia gent que ens està demanant que sí que anem a la vaga, i llavors doncs, nosaltres hem pensat que era doncs, el que molta gent ens estava demanant, no? De qui representem nosaltres, que és el personal que treballa a les escoles i als instituts, i pensem que sí que sortirà. En el nostre sector, que és el que coneixem, pensem que sí que serà una vaga amb força seguiment.
Per tant, vosaltres des del sector educatiu ja heu vist, que hi ha una predisposició, que hi ha una demanda i un interès a seguir aquesta vaga.
Sí, hi ha unes condicions en els centres educatius perquè la vaga surti en èxit i moltes escoles tanquin aquell dia a tot el país.
Se sap, a banda d'aquesta convocatòria de vaga general, quines altres protestes o quines altres accions es puguin acabar realitzant durant la setmana vinent? Que se'n parlaven d'altres accions? Se sap,
sí,
també?
Sí, hi haurà mobilitzacions i s'està parlant. Això són coses que s'estan parlant del caire que prendrà el que seria la jornada de lluita aquesta de la vaga general. Nosaltres, lògicament, sempre cridem accions pacífiques, hi ha mobilitzacions pacífiques, això és una cosa inherent a nosaltres, no?, que som del sector educatiu i ens passem el dia així, no?, solucionant els conflictes de forma no violenta, no?, i llavors, doncs, també segurament pel cap de setmana aquell de febrer, doncs, es preveuen mobilitzacions i altres accions que s'estan promovent des d'altres entitats que preveuen fins i tot mobilitzacions a Madrid.
Important anar, i amb això ja el deixo marxar, Ramon, però important el que acaba de dir, manifestacions pacífiques, sobretot que durant les reivindicacions, les manifestacions, els moviments socials, no hi hagi aldarulls que després ens puguin treure la raó que tenim.
Sí, nosaltres sempre, clar, és que és el nostre, no? Ens passem el dia a les escoles dient a la canalla que no, que no es piqui, que si tenen diferències les han de resoldre parlant, no? I justament això és el que hem de demanar, que tot es resolgui parlant i amb mobilitzacions, exercint els drets polítics, el dret a manifestació, el dret a la vaga mateix, no? Uh-huh. Que alguns cops s'ha qüestionat si es poden fer vagues i això, però nosaltres sempre, qualsevol mobilització sempre ha de ser pacífica.
I tant. Doncs, si et sembla, Ramon, quan ja s'hagi concretat més les coses, quan sapiguem quin dia està convocada aquesta vaga general, en tornem a parlar i tornem a ultimar els detalls, li sembla?
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs gràcies a vostè, Ramon Font, portaveu d'Usted-Custés. No ens aturem aquí, però ens n'anem a parlar de Madrid, Fitur i Tossa, Costa Brava. Avui no deixem la Costa Brava. Seguim. Dèiem, no deixem la Costa Brava perquè ens hem de centrar en parlar de Tossa de Mar i de com els hi ha anat aquesta Fira Fitur que finalitzava ahir diumenge, que ha finalitzat, per cert, amb rècord de visitants. Per tant, malgrat aquestes manifestacions o malgrat el boicot que hi havia per part d'alguns sectors, sembla ser que aquesta fira no s'ha vist del tot malmesa, no s'ha vist del tot complicada, s'ha pogut desenvolupar amb normalitat i que finalment, doncs, els visitants han estat molts i s'ha tornat a complir rècord. Parlem amb una de les destinacions que ha fet aturada allà i que ha fet aturada per una qüestió en concret, Cristina.
Exacte, perquè l'Ajuntament de Tossa de Mar va estar present, com deies molt bé, al Fitur, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, dins l'estand de l'Institut de Turisme Responsable, doncs aprofitant que Tossa va ser certificada com a única destinació sostenible a la Costa Brava. En parlem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tossa de Mar, Maria Àngels Pujals.
Maria Àngels Pujals, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tornada de Madrid, ja estem a casa?
Doncs sí, vam estar-hi el dia 23 i 24, quan era el tema professional. Cal, com heu dit molt bé, vam estar juntament amb ITR, amb l'Institut de Turisme Responsable, dintre d'aquesta cita era especialment important, ja que ens vam certificar el juny del 2018, i ja que és la primera vegada que destinacions sostenibles de tot el món tinguessin el seu propi estand, estàvem en el pavelló número 9, i en el qual vam compartir experiències i inquietuds, doncs, bueno, una mica generar sinergia de cara a un turisme amb l'objectiu més sostenible a nivell mundial.
I com va anar la fira? Com es va desenvolupar? Vosaltres vau presentar el cas de Tossa. Com ho va rebre?
Sí, nosaltres el dia 23 vam fer unes presentacions, 23 i 24, en el que vam explicar doncs, la destinació, els diferents tipus de turisme i en què vam centrar les nostres experiències. També el dia 24 vam fer el punt de trobada de les reunions de la comunitat Biosfera, totes les destinacions que estem certificades, doncs s'ha creat una destinació, una comunitat de destins sostenibles, per tal de treballar temes conjunts.
Estem parlant d'aquesta comunitat, però que no sou molts, perquè, si no vaig errada, només tenen una vintena de destinacions aquest certificat en tot el món.
Sí, i els que eren presents a la Fira érem 10. Entre nosaltres hi havia Sitges, Barcelona, les aldeis històriques de Portugal, Xàbia, que s'està acabant de certificar, Vilafranca del Penedès, tot això són aquelles que ja estan certificades. Però exclusivament eren una mica amb tot el tema enfocat que els turistes puguin viure aquestes experiències turístiques el més sostenible possible. I d'aquesta forma doncs, l'estant va ser això, la primera vegada que destinacions sostenibles ens vam trobar a Fitur per representar tot el que és el cercle de la sostenibilitat de l'experiència turística.
Maria Àngels, ara segurament a vostès de la vostra zona o als que hi esteu molt ficats, els que hi heu treballat durant tant de temps per aconseguir ser doncs, destinació sostenible, els hi sona, saben perfectament quines passes s'han realitzat, en què consisteix, però per aquells que no ho tenim tan a mà, que no sabem tant, quan parlem d'aquesta Tossa de Mar igual a destinació sostenible, què engloba, què significa?
Bueno, això seria el camí cap a un nou model de turisme. Biosfer desenvolupa com us diria, és un sistema privat de certificació voluntària, cal dir-ho, i independent, el que ells tenen els seus propis estàndards, basat en els principis doncs, de la sostenibilitat i, molt important, la millora contínua. Jo sempre dic que això és, a vegades, hem estat un any i mig per certificar-nos, passant auditories, a vegades és més fàcil obtenir-ho, que potser no seria realment veritat, però lo difícil és mantenir-ho i tenir aquesta continuïtat. Jo, mitjançant el compliment d'aquesta sèrie de requisits, doncs ens ofereix l'oportunitat, en aquest cas nosaltres com a destinació, però també a les empreses del sector, dissenyar productes i serveis propis d'aquest model de turisme que busquem.
Et deies aquesta continuïtat de conservar-lo, cada quan s'avalua si aquest municipi amb aquest certificat doncs, continua sent destinació sostenible, cada quan us heu de posar doncs, a davant de rebre o no continuar rebent aquest certificat?
Tossa de Mar vam començar el 2017, ens vam certificar, hem estat un any i mig al juny del 2018 i té vigència per 2 anys, fins al 2021. I el que garanteix aquesta certificació doncs és aquest adequat a llarg termini, una mica entre les dimensions que parlaríem si parlem de sostenibilitat, no? La dimensió econòmica, la sociocultural i la mediambiental del destí que parlaríem. I això creiem nosaltres en la valoració que vam fer era doncs que ens tenia que reportar aquests beneficis significatius, no?, una mica en aquestes línies. Vull dir, estem treballant també altres certificacions juntament amb l'Agència Catalana de Turisme, com seria el de les Viles Marineres, que em penso que també hi ha altres municipis, en aquest cas de la Costa Brava, que ho estan fent.
Cert, les Viles Marineres també n'hem parlat. Ara deia, però, Maria Àngels, dissenyar productes que ens permetin doncs, mantenir aquest segell de destinació sostenible.
Sí, aquesta certificació té diferents àmbits. No? La primera certificació amb el Platinum, després diríem el Gold, quan hi ha les empreses que ja tenen experiència certificada. A tot això que tenim, per exemple, és a tocar de la zona esportiva, és el Parc de Sarriera. El Parc de Sarriera és una experiència doncs, que ja s'ha treballat fa anys amb l'aigua regenerada. El que és el poder regar amb aigua generada doncs, també ha sigut una acció que ens ha permès doncs, entrar dintre d'aquesta certificació. El fet de poder passejar pel Parc de Sarriera és una experiència. Doncs aquesta és una experiència municipal. Ara, l'empresa privada, els empresaris, el que han de fer és crear doncs, aquestes experiències doncs, amb aquests estàndards.
D'aquesta trobada que vau fer el 23 i el 24, d'aquesta trobada amb d'altres destinacions, com Barcelona, Lanzarote, n'heu pogut extreure d'altres idees per implementar Tossa?
El que vam veure més era moltes coses que s'estan fent a molts llocs, punts de recàrrega elèctric, el tema dels parcs, el fet de tractament de parcs o el fet de protegir espècies animals o de vegetació, en aquest cas nostra més mediterrània. Altres accions, per exemple, a Tossa que ja tenim, és una experiència feta per Selvans amb els boscos terapèutics. Això també és una experiència que dintre del nivell de sostenibilitat doncs, entra com a producte turístic i a Sant Grau,
14 sabeu que la gran majoria és pein, i tenim el massís d'Ardenya Cadiretes, doncs també hi ha els boscos terapèutics.
Què és això dels boscos terapèutics?
Els boscos terapèutics és el fet dels boscs madurs, sí. En el fet en què la gent doncs, pot anar a buscar doncs, teràpia, en aquest cas, doncs, ells fan tota l'explicació, en uns boscos madurs, doncs, l'experiència és sostenible, a més, de reconfortable quan es fa aquest bany de bosc.
Uh-huh.
És una caminada, una passejada per uns boscos que han estat doncs, abans. I aquesta també seria una experiència que nosaltres vam parlar. Altres coses que s'ha treballat amb l'àrea de medi ambient, que són les sortides de natura, sortides guiades, doncs tot això entra dintre d'un concepte en què l'administració també està fomentant el que són doncs, les experiències tan turístiques pels nostres visitants, però també pels locals.
Mhm. Entenc que, escoltant-la, que tot això és una feina, evidentment, de molts mesos, de molts anys, però que vol allunyar la imatge, la idea aquesta del turisme únicament de sol, platja, cervesa i paella, que hi ha molt més a obrir el punt de mira i donar a conèixer tot allò que els pobles, en aquest cas Tossa de Mar, pot oferir com a destinació turística. Canviar una miqueta aquesta motxilla amb la qual algunes poblacions venen o venim i convertir-la en el que realment és.
Sí, en definitiva, jo sempre faig la reflexió de que hem nascut amb un turisme de sol i platja, en el tal que en definitiva és els nostres orígens. No podem oblidar doncs, un origen mariner també del municipi al que es dedicava en el seu moment. Després vam tenir un efecte que també crec que va ser que el tarannà de la gent de Tossa fos, i ara parlaríem de turisme cinematogràfic amb la pel·lícula de la Garner, doncs en aquell moment venia a fer tot el que és el rodatge, i el que hem d'anar buscant és nous turismes. Des de fa molt de temps estem potenciant el turisme actiu, tant amb les rutes del GR92, del Camí de Ronda, les BTTs amb bicicleta, tot el turisme esportiu amb diferents proves esportives durant l'any, i una mica doncs, aquest turisme cultural que bueno, no podem deixar de tenir i de ser bandera amb l'exemple de la Vilavella, que és l'únic recinte amurallat al litoral català. Doncs tot això és el que estem treballant des de l'administració, conjuntament amb empresaris que aposten a la taula de treball de Tossa Turisme, per poder, doncs, en aquest cas, potenciar no?, allò que ens diferencia d'altres destins.
Com bé deia l'Isabel a l'inici de l'entrevista, aquest Fitur hi ha hagut un rècord de participació, 253.000 persones, i a més un augment de participació internacional amb un 11%. Tot el que és turisme europeu aprecia molt totes aquestes destinacions, la sostenibilitat, el medi ambient. Suposo que veieu el Fitur com una gran plataforma doncs, per poder haver arribat a molt més públic.
Sí, era una oportunitat de que ja que havíem treballat amb ITR la certificació, era el fet de completar una mica doncs, a la promoció de cara a aquesta temporada, de poder fer els contactes i de treballar conjuntament amb la comunitat Biosfer.
Doncs, Maria Àngels, ens n'alegrem que hagueu pogut mostrar en aquesta fira Fitur tan important la vostra feina i enhorabona, i en seguirem parlant i reflexionant sobre tot això que des de les administracions doncs, esteu fent per tal de valorar el territori que tenim.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Doncs molt bona tarda, Maria Àngels Pujals, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tossa de Mar.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El concurs del FAR.
Anem fent camí cap a les 5 de la tarda. Ens queden pocs minutets per acabar aquesta primera hora de programa, però, evidentment, si és dilluns, no podia faltar el nostre mític concurs, que de vegada té més adeptes i té més participants i té més premis genials, com el que ens porta l'Ivan Fernández aquesta setmana. Ivan, què tal?
Doncs molt bé, nova setmana, nou concurs, i aquesta setmana doncs, llancem una pregunta que segurament moltes persones hauran escoltat moltes vegades, però...
Sí. Vaja, jo sí, crec que ets típic.
Sí, sóc típic, però és curiós perquè aquesta pregunta, malgrat l'hem sentit moltes vegades, la resposta no és tan clara. Per exemple, jo te la faig a tu, Isabel.
No, la facis.
Sí,
no, perquè després te la faig jo a tu.
Bueno, jo ara podria contestar, eh?
Doncs va, te la faig jo. O sigui, no, fes-te tu a tu mateix la pregunta.
Vinga, va, fem-ho d'alguna manera, però fem-ho. La pregunta que llancem aquesta setmana als nostres oients és aquesta. Què t'emportaries a una illa deserta? Moltes vegades doncs, l'hem escoltat, per exemple, quines tres coses t'emportaries, sí. Quines dues coses... Doncs,
nosaltres no posem límit?
Exacte, nosaltres no posem límit. Hi ha llibertat per endur-te les coses que tu vulguis i més. Per tant, no ho sé,
home,
jo, per exemple,
no
aquesta
gràcia,
setmana...
Home, però això no té gràcia, no? Posem un límit? No? Home, perquè si pots posar tot el que vulguis, ja... No, no, home, la gràcia està en triar, en el triatge que facis d'aquestes coses.
Posem a escollir entre tres objectes,
vale,
per exemple.
Va. Per tant, persones no, eh? Val, m'agrada.
No, persones no, imagina't. Anem a una illa deserta on no hi ha cap altra persona, per tant, només objectes.
Val.
Aquí entra també el típic kit de supervivència, que molta gent ens l'explicarà, però volem respostes originals, eh? Volem respostes originals. I només heu de participar a les nostres xarxes socials, al Far FM, a Facebook i a Twitter. Allà trobareu
Exacte.
La pregunta i podeu guanyar...
El què, el què?
Ho dic ja?
Sí, home, sí. Que tens pocs segons
doncs...
per dir-ho.
Doncs vinga, el premi d'aquesta setmana és un menú per a dues persones al restaurant Pizzeria Centre Vila de Vilanova i la Geltrú.
Oh, molt bé.
Un premi molt maco perquè ara estem en el marc de les festes de Sant Antoni a Vilanova, per tant la ciutat està maquíssima
ah.
I venir aquí a gaudir de
pizza,
d'una pizza al centre... Exacte, al Centre Vila de Vilanova i la Geltrú està genial.
Molt bé, doncs al Far FM, a Twitter i Facebook, aquí teniu la pregunta, quines tres coses us emportaríeu a una illa deserta?
Participa.
Exacte. Fins ara, Ivan, a tu no, eh? A tu no t'emportaré. A tu no.
Fins ara.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.